Bon dia, passen 5 minuts aproximadament de la una del migdia. Comencem aquesta Hora del Vermut avui en un emplaçament una mica especial. Avui l'Hora del Vermut ha marxat a la Morera del Montsant. Inicialment la idea de l'equip de Ràdio Falset era fer-ho des del Parc Natural de la Serra del Montsant, però per qüestions tècniques ens hem tingut que desplaçar a l'Ajuntament d'aquest petit municipi del Priorat perquè pogués vostès, des de casa seva, puguin escoltar la veu de la gent del parc, de la gent de la Morera, per tal de que ens ajudin a fer una mica de balanç de com està anant aquest any 2011 el Parc Natural, però també com està anant des de la seva creació. A l'abril farà aproximadament 8 anys que el parc va començar a funcionar. L'any passat hi va haver una fita important, entenc jo que va ser la inauguració de la seu, i ara ens trobem doncs en un moment que des de Ràdio Falset ens interessa saber com està anant el parc, com han anat aquests 8 anys inicials i sobretot quin futur té el Parc Natural de la Serra del Montsant. També intentarem analitzar algunes qüestions de més profunditat relatives a la comarca. Per això tenim a la Neus Miró, a la directora del Parc Natural de la Serra del Montsant. Bon dia, Neus.
Bon dia.
Tenim el president de la Junta Rectora del Parc Natural, el Ricard Passanau. Bon dia, Ricard.
Hola, bon dia.
I també tenim a l'alcaldessa de la Morera del Montsant, a Núria Cribiller, que hem de començar agraint-li que ens deixi estar a l'Ajuntament i així poder oferir aquesta Hora del Vermut fora del nostre emplaçament habitual. Bon dia, Núria.
Bon dia i res, és un plaer poder-vos atendre sempre que us convingui.
Si us sembla, comencem parlant de mirant endarrere. Portem 8 anys, Neus, començarem tu. Què s'han fet en aquests 8 anys i on estem aquest març del 2011?
Bé, des de l'inici del 2000, de la creació del parc al 2002, no es posa en funcionament fins al 2003, amb un equip de gestió molt reduït. Hem sigut durant molt de temps molt poques persones, 3 persones al davant de la gestió, persones implicades al 100% perquè aquest vaixell que es deia Parc de Montsant tirés endavant. Jo penso que s'han anat assolint i aconseguint fites molt importants, sobretot a nivell d'inversió en el territori, com és la creació de les oficines actuals de la seu del Parc de Montsant aquí a la Morera de Montsant, que primer estàvem en unes oficines cedides per l'Ajuntament de la Morera. Després se va comprar una finca molt interessant per poder-la gestionar des del parc, que és la finca de Marroger, o sigui, va ser una gran inversió. Després s'ha aconseguit crear un centre d'interpretació de les economies productives de Montsant al Molí de Margalef. Per tant, penso que aquestes 3 fites a nivell d'inversió han sigut molt importants. A nivell de l'objectiu prioritari del parc, que serien tots els temes de conservació, tindríem tota la línia d'estudis i d'investigació que s'han encetat. Projectes de conservació a l'entorn, per exemple, d'espècies protegides com pot ser la cuabarrada, com pot ser el cranc de riu, com pot ser la tortuga mediterrània, però també altres estudis que no es veuen tant a la llum com són el tema de papallones, el tema de libèl·lules, el tema d'ortòpters, etc. O sigui que és una línia que sempre i contínuament s'ha tingut que treballar perquè quan se va iniciar realment, a diferència d'altres espais naturals o d'altres serres properes, com pot ser muntanyes de Prades, hi havia molta investigació feta, aquí no existia. I després jo penso que una peça molt important de treball que s'ha fet és tot la vessant d'ús públic. Tot el que ha sigut tema de difusió, educació ambiental i tota la xarxa de guiatges gratuïts i de donar a conèixer el que era el Parc de Montsant. Jo crec que aquestes serien les 3 línies estratègiques que hem treballat al llarg d'aquests anys i evidentment també una de molt important que seria la línia de la millora d'infraestructura a nivell de territori. Vull dir, el fet de poder treballar directament amb el que són pagesos, amb el que són ramaders, amb el que són la gent dels nostres pobles que al fi i al cap han sigut els que han conservat aquest patrimoni que tenim a Montsant.
I arribem al 2011, ens trobem amb una crisi econòmica. Quina afectació tindrà el parc o quina afectació està tenint?
Bé, jo penso que la crisi ens l'hem de prendre com a positiva. Jo penso que els parcs naturals són el gran potencial que té el nostre país per donar a conèixer com se pot sortir d'alguna manera d'aquesta crisi entre cometes, no? Vull dir, som generadors d'alguna manera els parcs d'economia local sostenible, hem d'apostar per això, hem d'apostar per per la gent que tenim en el territori treballant amb tema de, doncs, des del que la gent que fa mel, des de la gent que fa la carn, des de la gent que fa les olives, la gent que fa el vi, penso que els municipis del parc poden generar aquestes sinergies. Evidentment, podem aportar a donar a conèixer aquests valors naturals i això pot ser que faci arribar gent, però també la gent dels nostres pobles i del nostre territori s'ho ha de creure com un element potencial al parc de Montsant, no? Per tant, jo penso que som generadors de riquesa, que el parc el que dona i pot aportar a la gent que viu en aquests pobles és suport, i penso que des de la creació del parc s'ha treballat en aquesta línia. Evidentment, ens hauria agradat arribar a molta més gent i amb molta més força donant suport als ajuntaments, però som els que som i, bueno, doncs, continuarem treballant en aquesta línia. Jo penso que realment els parcs en aquests moments són un potencial pel nostre país per donar i sortir d'aquesta crisi.
Ricard, pot afegir alguna cosa al respecte?
No, sí, clar que es poden afegir coses. Sempre hem parlat amb la Neus, amb la directora, de que s'han fet tantes coses en aquests 8 anys, i tantes, i s'ha treballat molt a fons, que arriba el moment que la crisi ens permet fer com una aturada, repensar què és el que tenim, mantenir tot el que tenim, continuar-ho conservant i només desenvolupar les idees, com està dient la Neus, són idees en què necessitem la participació de tota la gent per tirar-les endavant i que s'ho creguin, que la gent acabi creient-se. Per això, precisament, hem fet bastants processos de participació, més per saber què és, com està i com tirarà la gent endavant, i crec que ara és el punt d'aquests processos de participació portar-los a consolidar-los, a fer-los realitat.
A mi una situació que em sembla paradoxal és que en aquests moments el parc els caps de setmana està tancat, la seu, i avui l'equip de Ràdio Falset hem estat un parell d'hores per aquí dalt i és que hem vingut unes 15 persones. Això, no sé, aquí hi ha alguna cosa que grinyola, no?
Segurament, bueno, però tots sabem que som la gent que som treballant al parc. Jo penso que inclús moltes vegades fem fenyes que no ens pertoquen, perquè aquests 15 que hem passat, evidentment, avui que érem allí els amateurs i hem intentat informar-los el millor possible, però no tenim personal per tindre obert els caps de setmana, no? És una de les reivindicacions, no?, que la seu del parc estigui oberta amb dissabtes i diumenges, i també que el centre d'interpretació de Margalef almenys pugui estar obert dissabtes i diumenges, perquè a part de que el visitant que arriba a Margalef, que avui dia Margalef és un lloc on hi ha una gran acumulació de gent que va per temes d'escalada i per temes del parc de Montsant, doncs pugui conèixer quins són els valors del parc, perquè la feina que fan aquests punts d'informació no és només donar a conèixer al propi municipi, que és la nostra obligació, però sinó també donar a conèixer quins valors tenen a l'entorn d'aquests 9 municipis del parc, no? I realment, bueno, serà una de les nostres... I una de les coses que fa la Junta Rectora, no? En totes les Juntes Rectores reivindiquem el fet de que d'alguna manera el tema del personal sigui cooperatiu en els diferents parts i que els caps de setmana puguem funcionar de forma uniforme. Moltes vegades hem d'agrair també a que els caps de setmana tenim obert, doncs, perquè gràcies als municipis del parc, la Mancomunitat, ens ha creat plans d'ocupació per poder atendre i tindre obert aquests espais, no? Però bueno, això va com va, no? I en aquests moments, doncs, els ajuntaments també estan molt mancats de personal i aquests plans d'ocupació els necessiten ells per fer altres serveis en el seu municipi.
És el cas de la Morena en aquests moments, Núria?
Bé, una mica et podria explicar, també en general és el cas de la majoria dels nostres pobles, no? De fet, si ja que comencem a parlar de Mancomunitat, dir-te que tot el que són els nostres pobles i els alcaldes d'aquests pobles del Parc Natural sempre hi ha hagut un procés, no? També al principi, quan es va crear el parc, doncs, tant la gent com alguns alcaldes, doncs, hi va haver una mica de reticència perquè semblava que era una cosa com a molt imposada des de fora i que no, des d'aquí no es havia vehiculat, no s'havia treballat bé el fet de crear-ho com a parc natural. Després hem passat a una altra fase en què hem après a conviure amb el parc, a treballar amb el parc, i per tant això ens ha creat l'oportunitat de sumar sinergies i de veure com entre tots en realitat el que podem fer és sumar esforços i per tant arribar a on un municipi sol no podria arribar, i això ens està encarant cap a una posició futura, o bueno, hi ha qui creiem més, hi ha qui potser no ho veu tant, en què bé, això ha de ser una plataforma perquè d'aquí tots puguem treure'n un profit, no? I per tant la Mancomunitat es va crear una mica en aquest sentit, en poder crear un òrgan que fes les funcions com d'un ajuntament més gran, perquè tots aquests pobles nostres són molt petits i per tant aquí veiem l'oportunitat de mancomunar serveis, no sé si ens en sortirem a més llarg termini, però és una mica la idea de com hauria de ser, i sobretot per anar de costat amb el parc i per poder donar suport a moltes de les coses que des d'aquí es fan, perquè ells com a administració pues, també tenien un timing de funcionament molt limitat, una sèrie de mancances que des d'administració local podíem suplir, podíem recolzar, perquè en el fons el parc és el nostre territori i si no ens ho creiem nosaltres mateixos, difícil que ho anem a explicar fora. Per tant, aquí va una aposta en aquest sentit i amb això continuem treballant tant amb la Neus com amb tot amb l'equip de gestió del parc, com amb la Junta Rectora, amb els nostres ets i uts també, vull dir, perquè tothom reclama una mica el que li convé, però la idea és aquesta. I jo penso igual que comenta la Neus, no? Que el parc hauria de ser per tot aquest territori el nostre motor econòmic, o almenys ho hauríem de saber dinamitzar i fer funcionar d'aquesta manera, aplicant tot en el que és el turisme, tant en el que és a l'agricultura, perquè això li dona un valor afegit. Ja sabem que aquí també tenim denominacions d'origen, però a més ara tenim el parc natural, i també doncs, en tots els establiments i els negocis, que uns que ja hi eren, d'altres que s'han creat de nou, que puguin almenys ser rendibles i poder aprofitar una mica la gent que ens ve aquí, poder dinamitzar i que la gent d'aquí, ja que no es pot dedicar ara gairebé ningú massa a l'agricultura o a cap tipus de servei d'una altra índole, doncs poder que la gent d'aquí visqui d'això. No?
Jo el que volia afegir, el que comentava la Núria, que clar, que molta gent dels nostres pobles tampoc no coneix la feina que fa la Mancomunitat, perquè és el que diem sempre, som pobles petits, no podem fer una difusió, però jo el que vull reivindicar i que vull agrair com a directora del parc i com a gestora d'aquest espai és el suport rebut. Vull dir, en aquests moments el parc té un tècnic que treballa al parc perquè la Mancomunitat ens l'ha cedit, vull dir que ell ho podria haver utilitzat per una altra feina que ells considerés prioritària. Tenim també una persona a nivell administratiu dintre d'aquest pla d'ocupació i a més la Mancomunitat et permet presentar projectes comunitaris dels nou municipis a l'entorn del parc, a Diputació, a la Generalitat, a tota una sèrie d'estaments que són ajuts que entren en el territori que d'altra manera no podrien entrar perquè com a parc, ja que som Generalitat, no els podem demanar, mentre que com a Mancomunitat sí, no? Per tant, el fet de que es creés i que mica a mica es vagi consolidant la Mancomunitat és molt important i a més, si no recordo malament, en els estatuts un dels objectius diu que s'uneixen per aquest fet, per potenciar i per tirar endavant el tema del Parc de Montsant, i penso que la gent del territori cada cop ha de ser més coneixedora de la feina i de la tasca que estan fent.
La gent del territori, si quasi ja tornarem més endavant, si coneix el territori. Jo en aquesta zona que hem estat per la seu, mai quedat parat perquè fins i tot un minibús, o sigui, hi hem vist una colla que era un grup de 20 persones més o menys que anaven cap al Montsant i després, en aquesta zona que hem estat, doncs dos o tres parelles. Això és l'habitual?
Els caps de setmana sí, normalment els caps de setmana més inclús, perquè ara també venim d'una setmana que ha plogut, i els caps de setmana ha plogut i la gent no ha pogut sortir, i d'alguna manera jo penso que ara quan un dia t'aixeques al matí i veus que fa un sol i tens aquí al costat de Reus, Tarragona, mitja hora de vehicle, un lloc on poder anar a caminar, on perdre's encara, perquè Montsant és un lloc on encara et pots perdre, jo penso que la gent pues, cada cop té més tirada amb això, cada cop la gent fugeix més del bullici del dia a dia i busca un espai per poder trobar-se a si mateix i Montsant t'ofereix perfectament això. No? I penso que el fet de la difusió que s'ha fet del parc, jo no sé si m'equivoco, però que la gent que vivim aquí als pobles, veiem que cada cop hi ha més cotxes aparcats als caps de setmana, no? Potser també s'hauria de posar una tassa, alcaldessa?
Sí, sí. Moltes vegades ho parlem, això. De fet, és això, vull dir, tu perquè clar, si no ets d'aquí no ho entens tant, però la gent que som dels nostres pobles...
Jo m'he quedat parat.
A veure, Montsant, Montsant és, bueno, és una muntanya que ja per tradició l'excursionisme sempre ha tingut molta tirada, tota la zona de Reus, de Tarragona, inclús gent de Barcelona. Ara bé, deixant això de banda, sí que és veritat que un cop es va ser declarat parc natural, sigui per tornar-hi, sigui per muntar excursions noves, tal, doncs la cosa ha anat cada vegada més, i més amb la publicitat que fan d'excursions guiades, de trajectes marcats. Sobretot, jo crec que també vam notar molt, i ara diràs tu, sí, doncs sí, el tema de quan van senyalitzar a les carreteres que accedien fins aquí el tema del parc natural, hi va haver també un abans i un després. Per tant, és una de les coses que també es reclamen sempre, no? De que no volem ser el cul del món, volem ser un lloc on la gent hi pugui arribar i sàpiga com ha de fer per arribar-ho, no? I és una mica el que també hem d'aprendre a reclamar, no? I llavors això, no? El que deia la Neus també una mica, tot això de la gent aquesta que ens puja, hem de saber com canalitzar-la, perquè tenim molta gent que ens arriba ara als municipis. Ja fa un temps que estem tenint molta gent, no? Perdó. Però el que ens importa o el que ens interessa ara, o la fita que ens hem de marcar ara, és poder aprofitar, oferir a aquesta gent recursos suficients com perquè deixin, gastin els nostres pobles, no? I que la gent en pugui viure d'això. Vull dir, una mica estem en aquest impàs, no? Vull dir, perquè tenim moltes excursions que arriben fins aquí, però que aparquen, van cap dalt a la muntanya, tornen a baixar, algun cop amb sort passen a fer una beguda al bar, però ja tenint molta sort, i si no, doncs agafen el cotxe i tornen a marxar, no? I ara la nostra lluita és aquesta, intentar almenys que et passin pels pobles i que facin una mica de despesa i ajudin a contribuir a la dinamització econòmica.
Jo estic detectant una cosa, i és que cada vegada hi ha més empreses o pseudoempreses que el que estan fent és muntar circuits o muntar paquets en què passen per aquí. I abans, potser fa 3 anys, hi venien els típics tours operadors, diríem, estrangers que fan senderisme aquí, però ara cada cop més estan vinguent gent que diu, bueno, doncs passarem en bicicleta o passarem, no sé, amb una excursió així, siguin de França o siguin d'aquí de Barcelona, o siguin, que abans no els detectaves. I això, clar, portarà gent. Clar, al veure que el tipus de gent que puja, com molt bé apuntava la Núria i la Neus, és o aquell que va suelto o aquell que va amb un grupet perquè és d'un centre, diríem, un centre excursionista, un centre d'esplai o un centre cultural, i després el que ve habitualment, que ha vingut sempre aquí i que aquest està repetint. Sí, és cert que s'està notant un increment paulatí, no diríem això, no, encara no està desbordat, però que paulatinament van vinguent la gent de mica en mica, estan cada vegada vinguent més gent.
D'alguna manera, per això, dintre de la campanya que ja portem diferents anys engegada dels guiatges gratuïts, també el que s'ha intentat és anar perfilant el tipus de guiatge, no? No només donar a conèixer els valors naturals i de fauna i de flora que hi ha a l'entorn de l'espai natural, sinó també els valors de patrimoni cultural, etnogràfic, etnològic que hi ha als municipis, i d'alguna manera, doncs, si en aquell poble hi ha un lloc on se fa un embotit especial, doncs que es passi per aquella botiga, se'ls ensenyi, se'ls expliqui. Si en aquell poble, doncs, es pot fer una cata d'olis o una cata de vi, doncs intentar que dintre d'aquest circuit tots els elements patrimonials que hi ha als pobles es puguin posar en valor, no? I això és una de les apostes que, sobretot aquest any, també intentem reflectir en la campanya de guiatges, i també intentem aproximar a productes locals, no? Com pot ser anar a veure com se fa la mel a Ulldemolins, o anar un dia a sortir a pasturar amb el pastor per veure el ramat que porta i que això després pot acabar comprant-lo a la botiga d'Ulldemolins, a la carn que ell ven, o altres elements o altres productes que realment el que tenen és un valor afegit perquè estan en un espai natural i perquè realment es fa amb cor i ànima de la gent del nostre territori.
Abans, fent referència a la promoció més d'una vegada, s'hauria d'augmentar aquesta promoció?
Depèn. És a dir, el que entenc jo ara, que no estem en un moment com per atendre, com deia el Ricard, una vinguda massiva de gent. És a dir, aquí no estem preparats i de moment no hi ha canals establerts per rebre, doncs, 10 autocars al dia, no? Per dir alguna cosa, potser, o 15. No? Llavors la nostra idea és anar poquet a poquet, no? Intentar, doncs, això, que en tots els municipis, això des del parc també la visió ja és molt clara i molt i molt futurista en aquest sentit, i que en tots els municipis hi hagi algun, algun equipament del, també del parc. Per què? Doncs perquè és la manera de que la gent te vagi en aquell municipi, visiti l'equipament i després doncs, potser es quedarà a dinar allà, potser comprarà la botiga, potser tornarà un altre dia per ensenyar-ho a la família si li ha agradat al poble, si veu que hi ha alguna excursió que es pot fer des d'allà. Ho hem d'anar fent una mica a poc, perquè són pobles petits, tenim pocs recursos i ho hem d'anar fent a la nostra manera també, no? Però sí que és veritat que, bueno, que hem de treballar en aquesta línia.
Sí, però no són 15 autocars, haurien de ser 9. Un en cada poble, cada cap de setmana i repartir.
No, una volta.
Clar.
Aquesta promoció també forma part de, del pla especial de la Mancomunitat, s'ha estat tirant endavant. En quin punt està?
El pla especial és del parc,
sí.
No de la Mancomunitat.
Sí, sí, el pla especial és la redacció del pla estratègic, d'alguna manera, que ens ha de regular els usos de, del parc. Tot i que d'alguna, jo penso que, tot i que, perquè ja estem treballant d'alguna manera al darrere, penso que ens ajudarà els que estem gestionant i els tècnics, però no al 100% del que voldríem, perquè ens falta fer molta feina interna a nivell de treball amb els ajuntaments i amb els implicats en el territori. Per exemple, una de les coses que acabarà regulant el pla especial és el tema de tancament de camins o el tema d'accessibilitat, però que el pla especial a millor acabarà dient-te, donat a la circumstància, el que s'ha de fer és un estudi de mobilitat i de pla de freqüentació o de no sé què. Per tant, no ens donarà una normativa final, no? Jo m'agradaria realment que el pla especial fos una eina molt més forta de la que estic veient que serà. En moltes coses ens ajudarà, perquè aquelles coses que ja estan decidides a nivell del treball fet sí que s'aplicaran, per tema de construccions, tema d'edificacions, evidentment no és un, és un pla que vagi per damunt d'altres plans, vull dir, hi ha tota una normativa aplicable. Vull dir que si hi ha una llei de caça, primer és la llei de caça que el que pugui dir el pla especial, no? Però ara en aquests moments estem redactant, després d'un procés de participació amb els diferents municipis del parc, sobre com es ve, quines zones es podrien marcar dintre d'aquest parc especial, quines haurien de ser de més protecció, quines de menys protecció. El que s'està fent en aquests moments a través de l'empresa que ho porta és la normativa d'aquest pla especial, conjuntament amb... amb l'equip de coordinació de, del pla.
Sentint a parlar del pla especial, a mi el que em ve al cap és un document que es diu Carta del Paisatge. Vostè parlava de la incidència d'altres normatives, ni tindrà incidència la Carta del Paisatge?
Jo penso que la que és superior la feina del pla especial respecte a la Carta del Paisatge. Vull dir, evidentment hem treballat, a més, tota la informació que nosaltres hem estat treballant amb el tema del pla especial se'ls està passant a la gent que està elaborant el tema de la Carta del Paisatge perquè sàpiguin en quin moment estem nosaltres, i jo penso que és un document que és paral·lel, vull dir, que d'alguna manera va molt lligat amb això i amb la declaració del patrimoni mundial per la UNESCO del paisatge agrícola, vull dir que totes aquests diferents potes que a la comarca s'estan treballant, el parc sempre els hi ha donat suport i que penso que és la nostra obligació.
Ricard, Núria, quina opinió els mereix la Carta del Paisatge? Entenc que estan seguint més o menys el desenvolupament d'aquest document tan important per la comarca, com ho estan veient ara que falta relativament poc perquè es tanqui?
El seguim. El que passa que en aquesta comarca, com en moltes altres coses, les coses sembla que arriben sempre una mica tard, no? Per exemple, nosaltres, jo et puc explicar el nostre cas concret, en el nostre POUM que vam aprovar ara recentment, finals del 2009, ja vam incloure tota una sèrie de mesures relatives a al paisatge i a com gestionar i a com fer que no es trenqui o no es faci malbé una mica el que tenim ara, no? Per tant, clar, nosaltres hi col·laborem i treballem, però clar, la nostra feina una mica ja l'hem fet, per tant nosaltres aportarem la feina que tenim feta en això, no? No sé si és la situació de tots els municipis, tampoc sé si és el complicat. Jo crec que com que no serà un document d'obligat compliment, sinó que és un document d'intencions, una mica si després no es regularitza amb el que són normatives municipals en aquest cas o d'altres que ja estan regulades, és difícil arribar a aconseguir més, no? Vull dir, seran voluntats d'aquell qui s'ho cregui i qui treballi, no?
No, però jo crec que és una bona eina. És una bona eina per totes les finalitats que volem dintre de la comarca, sobretot aquesta que apuntava la Neus de la UNESCO. I a més és una cosa que s'ha d'acabar, perquè ho portem arrossegant des de no sé fa quants anys. Vull dir, no sé com no s'ha acabat
2006,
abans.
2006, aproximadament.
Sí, jo em sembla que 10.
Em
sembla que 10.
El que començo a tindre...
És hora que s'acabi, que estigui aquí, tindrem un document firmat, ja està, i fora.
Neus, només
no, anava a fer un comentari que el dia que es va fer la presentació de la carta a Falset i que hi havia la diputada de Medi Ambient de la Diputació, la Cori, va fer una reflexió en veu alta i que suposo que li devia costar de dir-ho, però penso que és una reflexió que hem de tindre clara, que la gent dels pobles del Priorat continuem portant les morralles posades de les mules i només ens mirem al nostre poble. I no tenim aquesta visió oberta i d'acceptar que si una norma és bona per tots, l'hauríem d'aplicar tots, no? I ella pues, va fer aquesta reflexió en veu alta i jo penso, i li dono tota la raó, que penso que a vegades treballàvem en una comarca que es fa molt difícil treballar en conjunt, no? I només era aquesta reflexió de cara al tema de la carta del paisatge, que tan bon, tan bé arribeu a un port, no? Però que veig que costa molt tot.
Jo també vaig estava a la presentació, també vaig sentir el comentari i jo la lectura que em faig on va quedar la sensació de que ja acceptava de bon començament, la més recorde millor, que costaria molt. Vaig trobar a faltar un... però ho hem d'intentar.
Sí, sí, segurament que... Jo penso que sí, que ho tenia que dir, potser l'hem d'intentar-ho, no? Però jo també el que veig és que els que estàvem allà presents en la presentació, a mi el que m'hauria agradat veure és la mestressa de casa de Falset, la mestressa de casa dels Guiamets, el pagès de la Morera, el pagès de la Vilella, etc, etc. Vull dir que penso que estava molta gent a nivell d'entitats, però poca gent dels pobles del Priorat.
Alguns hi eren, però no tothom, potser no. És que potser s'ha fet molt, molt ràpidament i tot i que és el document final o la conclusió final a la que tots volem arribar, no, aquestes últimes actuacions estan anant com molt de pressa, no? Potser perquè arribin a tot el territori, em refereixo,
Sembla que és una tertúlia oberta a l'hora del vermut i sembla que tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlem? Hola? Bueno, sembla que no podem atendre aquesta trucada. Ho seguirem intentant tècnicament a veure si és possible. Repetim, estem a l'hora del vermut, estem a la Morera del Montsant, avui hem sortit del nostre emplaçament habitual, amb el que suposa, doncs, no diré un invent tècnic, però sí amb noves tecnologies que també ens hem d'acostumar com som una ràdio petita. Som valents, ens atrevim a fer
pas
més endavant.
He vist com muntàveu i desmuntàveu, vull dir que sou uns cracs.
Se fa el que es pot. Però continuem, no marxem del parc, estàvem parlant de la carta del paisatge, estàvem parlant del parc natural del Cel Montsant, i a mi m'agradaria mirar una miqueta cara al futur, ja hi mirarem, quedem en la setmana vinent, hi ha una jornada i a mi m'agradaria que la Neus ens fes 5 cèntims.
Bé, el parc vam començar des del segon any de gestió a crear tota una sèrie de jornades per difondre una mica tots els estudis que el propi parc generava. Fins que vam arribar un dia amb un plantejament, diguem, bé, difonem això, però realment acabem venint només els tècnics, els estudiosos, però tampoc arribem a la gent del territori i per tant potser ens les hem de plantejar com unes jornades tècniques. Ja fa 2 anys ens vam plantejar que teníem que concretar-ho amb temes concrets i aquest fa 2 anys va ser sobre un tema realment bastant emblemàtic pel nostre parc, que era el tema de la cuabarrada i la seva conservació, jornades que van funcionar molt bé i que a més ens van donar una aportació a nivell de gestió pel propi funcionament de projectes a tirar endavant, i aquest any hem fet una aposta molt, molt lligada també amb el nostre territori, que és sobre el tema de la pastura a la muntanya mediterrània, gestió i patrimoni. Per què? Doncs perquè pensem que èpoques prehistòriques la pastura ha estat present a Montsant, actualment tenim pastura, quan es va crear el parc de Montsant la pastura ja existia, però això ha de fer compatible la seva gestió i amb temes de conservació, vull dir, la creació i decret del nostre parc ens diu que ho hem de fer compatible, però moltes vegades s'ha d'aprendre, s'ha de conèixer altres realitats, altres territoris. Penso que aquestes jornades també ens faran i ens obriran reflexions de, i ens aportaran altres elements que faran millorar la nostra gestió. Està estructurada en tres dies, dimecres 30 de març, 31 de març i divendres 1 d'abril, que és tot un dia seguit. El que intentem és presentar en aquest primer dimecres una mica la part més etnogràfica de lo que significa la pastura o ha significat la pastura, el tema dels camins ramaders, el tema de la transhumància i com la pastura d'alguna manera ha anat modelant al llarg dels anys el paisatge. Després, el següent dia, ens intentem centrar en un tema molt més concret, que és una mica com l'administració dona suport als pastors, com se viu siguent pastor i com això pot ajudar a la gestió d'un espai natural. Farem una taula de pastors d'aquí del nostre territori, hem anat a intentar contactar amb els que tenim a Montsant, però també altres que tenim propers, com són a Siurana o a Capafonts, i a Falset, i farem una taula de pastors que penso que també són ells qui han de dir com viuen a aquesta situació en aquests moments i des de l'administració com els podem ajudar. I per últim, el divendres serà una jornada molt més llarga, que serà una mica també veure aquest potencial que dèiem abans de tot el que serien economies locals, com poden acabar siguent la pastura un element d'aquests. No? Per això ens aportaran altres projectes d'altres zones, d'altres comarques de Catalunya, on s'han fet projectes com és el tema del tros al plat o l'escola de pastors, i veure com tot això pot incidir i pot beneficiar amb la gestió del parc. I bueno, també pensem que la pastura a Montsant és una pastura molt complicada. Pensem que és propietat privada, que el 95% de Montsant és una propietat privada, que el parc poca cosa o moltes vegades vulguem dir coses per pugueu gestionar millor, poca cosa hi té a dir o no pot fer-hi, a no ser que tingui un pla especial aprovat. I per tant, el que voldríem amb aquestes jornades és intentar acumular informació com a equip tècnic per a veure com se pot desenvolupar una millor gestió del que estem portant a terme en aquests moments sobre el tema de la pastura.
Acaba de dir una cosa que m'ha deixat molt dubtós, un 95% de terreny privat.
Sí. Exacte, sí, sí, sí.
I com s'articula això?
Pues es fa bastant difícil perquè realment no pots treballar en cap lloc sense el permís o el consentiment. Tenim molt el suport dels ajuntaments, vull dir, a través dels ajuntaments intentem fer projectes conjunts i que beneficien a tothom, però moltes vegades has d'acabar incidint en buscant el cadastre, que és aquell propietari, si el cadastre està actualitzat molt bé, si no has d'acabar buscant i fent un detectiu privat per saber qui és allò, i bueno, intentant fer projectes i convenis amb aquests propietaris per tirar coses endavant. Per exemple, una de les apostes últimes que es va fer és tirar un projecte de recuperació de patrimoni cultural que és a la zona de Montals, que es va buscar el propietari, un propietari que vam trobar per casualitat, però com que nosaltres no podíem fer un acord amb el propietari, es va tindre que fer a través d'un conveni de custòdia de territori amb l'Ajuntament. Aquesta senyora va tindre que firmar un permís amb l'Ajuntament per ser dins l'espai per poder anar-nos a actuar, i bueno, en aquests moments ara ja és una realitat a la qual convido a tothom a descobrir aquest patrimoni cultural que tenim a la vessant entre Cabassers i la Vilella Baixa, que és un itinerari de pedra seca que realment és magnífic i que a més ha permès una obertura d'espai pel tema de fauna. I bueno, pues, realment com a gestors ja saben que moltes vegades anem a trucar a la porta dels ajuntaments per dir, escolta, posa això al tauler dels anunciant que afectarem aquest propietari, aquest i aquest, que no sabem qui són, però que a més els netejarem, vull dir, el que farem és una bona causa per l'espai, no? No és que anem en contra del propietari ni molt menys, però realment és complicada la gestió.
I ara ja mirant al futur, la situació és la que és, com creuen que ha de ser el parc d'aquí 4, 5 anys vista? I com s'hi ha d'arribar?
Crec que les línies estan tirades i traçades, no? O sigui, crec que el veurem així. La muntanya no es mourà, evidentment, actuacions no se'n faran a dintre perquè no es poden fer. Tot el que s'ha engegat, tot el que s'ha començat, sigui el Mar Roger, sigui això, anar tirant endavant i anar ordenant i anar seguint el pla especial, que per això l'hem fet. Jo crec molt bé, jo crec que funcionarà i molt bé.
I pel que fa als municipis, jo crec que la relació continuarà i cada vegada més endavant. De fet, quan es va fer l'Agenda 21 amb suport de la Diputació de Tarragona, una de les idees era aquesta, no? Vincular les economies dels municipis amb el parc i una mica enfocar-ho d'aquesta manera, no? Que intentar tenir les conclusions de què hauríem de fer a cadascun dels nostres municipis per poder aconseguir aquesta dinamització econòmica de la que parlàvem al principi, no? Vull dir, ja sabem que una mica és el xocolata del lloro, no? Però almenys ho hem d'intentar seguir i treballar en aquest sentit, no? I procurar una mica el que parlàvem al principi, que la gent dels nostres pobles pugui una mica més veure la seva economia millorada en aquest sentit, o que gent que es quedi aquí a viure pugui treballar oferint serveis de ja sigui de productes o ja sigui d'agricultura o sigui turístics.
Segon intent, sembla que hi ha una trucada, a veure si aquesta vegada la podem sentir. Bon dia, en què parlem? Doncs sembla que no ens han esperat prou. Demanem si volen que tornin a trucar. Aquesta vegada crec que hem avançat un pas més, el que passa és que a l'altra banda del fil telefònic no hi tenim ningú. Entrant ja en els últims... Neus,
sí, volia incidir una mica més que un comentari que vull dir que és molt patent, que és que penso que el fet de que ara hem canviat de departament, vull dir que molta gent ho ha vist com ara ens sirem els germanets pobres de... els del medi natural en aquest aspecte, jo m'ho agafo com superpositiu perquè des de que estem treballant en la gestió del parc, jo penso que el nostre contacte ha estat directament amb qui? Pues amb els pagesos, amb els pastors, amb els caçadors, que són la gent del territori, que al fi i al cap han estat els que han conservat aquest espai i és amb els que hem de continuar treballant. Per tant, també tinc molt clar que l'espai a protegir és la part alta de la muntanya, però que a l'entorn d'aquesta muntanya hi ha tota una activitat agrícola i una activitat potencial que és els que hem de donar suport perquè es mantingui aquest espai de biodiversitat a l'entorn de Montsant. Si no conservem aquesta biodiversitat que és generada a través dels pagesos, tinguem-ho claríssim, que si no es conserven aquests camps d'oliveres, aquests camps de vinya, de presseguers, etc., la biodiversitat desapareixerà. Per tant, és una aposta molt important sobre aquesta gent que està conservant l'espai.
Jo volia afegir que des del territori, des dels pobles, també s'ha viscut molt positivament aquesta entrellaçar agricultura amb medi natural, perquè clar, és una de les coses que es trobaven, que a vegades actuacions o d'una banda o de l'altra no les podien efectuar o tenien problemes i tal, i és la manera de lligar tot això, no? I jo crec que els pagesos ho han vist bé i la gent del territori crec que també bastant bé, no?
No tan sols hem de pensar en els límits del parc, sinó també en totes les àrees del seu entorn, les àrees d'influència que pot tindre el parc. Vull dir, no ens quedem amb la barrera, amb la frontera. Els animals, la fauna, no coneix fronteres. Per tant, tot l'altre també ha d'entrar una mica o hem d'intentar que vagi una mica pel mateix camí.
No, tu dius la situació ideal. La situació ideal seria que tots els nostres termes municipals tornessin a estar com abans, tots conreats, tots treballats. Seria la millor manera de conservar la gent al territori i de que la fauna i la flora i tot el que existeix i que volem protegir pogués actuar ja per natural. Clar, si tens molts camps de conreu, t'evites fer no sé quants tallafocs. Si tens sembrats o tens... cosa plantada, les bèsties tenen menjar. Si hi ha conills, l'àguila tindrà menjar. Vull dir, per tant, una mica, no? Vull dir, abans potser en aquest sentit eren més sostenibles i ara, per desgràcia, entre cometes, que s'han abandonat molts cultius perquè la terra pues, no donava en el seu moment i tal, pues hem de tornar a recuperar una mica aquesta dinàmica, que no dic que la puguem recuperar ni molt menys, però sí que una mica en aquest sentit.
I entrem en l'agricultura ecològica. Que el parc ho vol potenciar molt,
sí, però
i
no,
seria convenient.
Evidentment, l'agricultura ecològica és molt important, però tampoc des del parc ho veiem com una prioritat, perquè l'agricultura integrada potser també és un primer pas. Vull dir, tampoc no li pots demanar a un pagès que faci un canvi al 100%. No? Vull dir, potser t'interessa més que en aquesta agricultura integrada doncs no t'arranqui els esbarzers d'algun lloc o que conserve aquell marge de pedra que permet que la fauna s'hi pugui amagar. I jo penso que els pagesos els hem de cuidar, els hem de mimar, no els hi podem fer un canvi de xip d'avui per demà. I una dada interessant és que l'altre dia demanava a veure quants pagesos teníem en els 9 municipis del parc i tenim 200 pagesos. Vull dir, els hem de mimar i penso que són el nostre potencial i els hem d'ajudar perquè continuïn treballant aquest territori.
Tornant a mirar al futur i en una qüestió que ha sortit al començament d'aquesta tertúlia, el fet de que estigui tancat, s'hauria d'aconseguir que els caps de setmana, a mig termini, el parc estigués obert. Jo els dic per l'experiència que he tingut avui, eh? Què s'ha de fer? Què s'ha de fer perquè el parc pugui estar obert els caps de setmana?
Bueno, tenir
recursos.
Si tenim recursos podrem pagar una persona que estigui allà i si no tenim recursos a lo millor hi ha algú que voluntàriament ho vol fer. No sé, aquesta seria l'altra.
Clar, el tema del voluntariat és un tema també complicat perquè segurament que trobaríem potser voluntaris disposats, que cada cop n'hi ha menys, eh, també.
Sí, això ho tenim.
Però és el tema de si li passa alguna cosa, estar en un espai públic, etc. No? Vull dir que jo penso que la nostra obligació com a administració és continuar batallant i demostrant això, de que tenim uns visitants els caps de setmana que els hem d'aprofitar i que els hem de deixar marxar amb un bon gust de boca, perquè jo penso que una bona atenció a qualsevol persona és el millor, vull dir, després ja gaudiran del paisatge el de no sé què, però si tu els informes amb tot el carinyo de tot el que tu tens coneixement d'aquest espai natural, marxen molt contents i per tant hem de continuar reivindicar-ho a través de la Junta Rectora o hem de continuar reivindicant jo com a directora del parc als meus superiors i intentar que es pugui solventar d'alguna manera.
Entrant ja en l'últim quart d'hora d'aquesta tertúlia, hi ha una qüestió, no sé si dir-li filosòfica, però que és, jo la vaig sentint de tant en tant o quan mires el mapa del Priorat ho veus i es fa patent, sobretot si fa referència a les muntanyes i als diferents accidents geogràfics que té. I la pregunta és lo de sempre. El Montsant uneix o separa els pobles del Priorat? Ja sé que els estic demanant una qüestió gairebé filosòfica, però trobo que té molta rellevància i fins i tot vaig un pas més enllà i diria que no li hem donat prou, no ens l'han plantejat prou vegades. Quin és el seu parer?
Comunitat geogràfica, evidentment que d'alguna manera separe, perquè és una muntanya sempre separe una part d'una altra part, no? Com a element emblemàtic o com a gent del territori quan parla de Montsant, jo penso que no tots els pobles del Priorat se senten com a Montsant proper, ¿vale? Però això és una percepció personal i també dir que des del parc el que s'ha intentat és fer aproximar el Montsant a la resta del territori, no? I que quan s'han engegat les campanyes d'educació ambiental s'ha fet a totes les escoles del Priorat, que quan s'han fet les jornades s'han fet a Falset, s'han fet a Poboleda, vull dir, s'ha intentat obrir a la comarca, que quan se fa la Fira del Vi s'intenta participar donant difusió dels valors del parc, vull dir que com a gestió jo penso que sí que hem intentat apropar Montsant a la gent de la comarca, però evidentment a les persones no les canviarem, no? Vull dir, els sentiments tenen tirada cap a un cantó o cap a un altre, i per tant aquesta és la meva visió personal, no? que pot ser un factor d'aglutinar, evidentment, però que en aquests moments encara no ho és.
Ricard, Núria.
Una mica és com sempre, no? És que no és només el Montsant, també és tot l'altre. Si preguntes a la gent d'aquí dalt, en aquest territori d'àmbit geogràfic de la part nord, si creuen en no sé què que s'està fent a Falset o a un poble d'una altra part més baixa, doncs costa. Costa perquè la distància és molta, costa perquè el costum dels pobles d'anar d'una zona a l'altra no hi són, no hi han sigut mai, perquè aquí tenim una altra entrada i sortida a la part nord, i això dificulta que et relacionis amb l'altra part de comarca, per caràcter segurament també, per coses que històricament ens han passat, però un cop dit això, jo crec que entre tots hem de fer un esforç, i si volem que això funcioni, hi hem d'apostar tots, no? Vull dir, si volem que les DOs funcionin, si volem que tot funcioni, tots hi hem de posar una mica la nostra part. Com més coses hi han a part, també més grups vas fent, i és més difícil a vegades unificar pensaments o ideologies, no? Això també és veritat. Però clar, és que és com deia, les persones necessitem una mica potser d'evolució en aquest sentit, no? Que jo crec que estem tenint, però que encara falta camí, falta territori, i les administracions a vegades també ens costa això, no et pensis, no és només de la gent del carrer, sinó de les pròpies administracions.
Ricard?
No sé, la meva opinió.
Sí.
No, diré una cosa. Havíem de pensar en el federalisme dintre de la comarca. Haurien de ser més federals.
I més no tant, federals, en quin sentit?
Més federals, vull dir, la comarca té unes realitats diverses molt clares que s'han ajuntat amb una comarca, que em sembla molt bé, amb un nom, però que cada un té la seva personalitat, i per tant se'ls hauria de donar possibilitat en cada que treballar conjuntament, però independentment al mateix temps.
Sí, sí, però si vas a la Generalitat a Barcelona, o fins i tot m'atreviria a dir a Tarragona, allí no discriminen, allí hi ha un nom que és priorat, i amb ells entenc que l'administració, ja els dic, tant a Tarragona com a Barcelona, no els parlis de que Cabassers està en una punta i Falset en una altra, o Cornudella està en una punta i Marroig en una altra.
Potser els hauríem de portar que diguessin això, no? I que visquessin una mica amb nosaltres.
No estic d'acord amb això que dius, perquè quan anem a explicar les realitats dels municipis particulars, bé, has d'explicar que tu tens unes realitats diferents que té un altre municipi en una altra zona, i això ho saben i ho han de conèixer, i per tant sí que han de conèixer el territori, han de ser una mica conscients d'aquesta situació. No a tot arreu hi ha la mateixa necessitat, perquè no a tot arreu hi ha els mateixos recursos, i perquè no a tot arreu hi ha la mateixa gent, i no a tot arreu s'estan fent les mateixes coses. Per tant, una mica també ho hem de valorar. No sé si tots hem d'anar fent les mateixes coses. Hem també d'intentar ser una mica dividir una mica la producció i l'economia, i que cadascú pugui fer de lo que realment tira aquí la part de comarca, no?
Però ja que els altres ens reconeixen amb una marca que és priorat, però d'alguna manera no hauríem d'intentar remar tots cap a la mateixa direcció?
Sí, ja t'ho dic, sí, però dintre d'un federalisme
es pot fer igualment.
Clar que sí, perquè és el que ells entendran, però dintre d'un federalisme. No sé, em sembla que no tenim molt clar encara el que és la ser federalistes.
No, la veritat és que...
Estats Units ens ho demostra, i Suïssa ens ho demostra el que és, no? I tots van a una, i tots tenen el mateix centre, diríem, de decisió, però cadascú té les seves coses particulars, i això és el que s'ha de respectar. El que no es pot fer és intentar imposar un sobre de l'altre. Vull dir, és així.
Però 110.000 habitants com som, no és una... Si damunt,
encara que en fossin
dividits...
10... No, dividits no, és que no s'ha entès. No estic parlant de divisió. Estic parlant de reconèixer les peculiaritats de cadascú, com ja s'està fent. Vull dir, nosaltres no anem a Mora a l'hospital, anem a Reus a l'hospital. I la zona del nord de Montsant, doncs, té més tendència a anar cap a Lleida que no pas anar cap a altres llocs. Que anar a Reus, i nosaltres anem a comprar Reus, i nosaltres anem a comprar Mora, i nosaltres anem a comprar Falset. I aquestes són les peculiaritats, i no per això deixes d'estar dintre de la comarca i ja està dividits. I són característiques pròpies de cadascú, que és el que s'hauria de respectar, i anar tirant endavant així, i conjuntament. Clar que hem d'anar conjunt, si no, no aconseguirem res.
I anem conjuntament, és la qüestió.
Depèn de qui ho planteja i com es planteja. si es planteja conjuntament, com t'estic dient, en tema federalista anirem conjuntament, ara si es vol imposar llavors no hi anirem.
I fins ara com hem anat?
No sé, això...
Bueno,
però la pregunta era, el Montsant és barrera o no és barrera?
No és o símbol, o sí, perquè també es pot veure com a
no,
sí, símbol de tots.
No, el Montsant
és
una barrera, és una cosa que està allà, és una més dintre de la comarca, com hi ha la Serra de Llevaria, que també és una més que està dintre de la comarca. Jo vaig a Capçanes i el que veig és la Serra de Llevaria, no veig pas Montsant.
Mm-hmm. És que tu vol, o sigui, tu ens fas la pregunta perquè tu has sentit a dir amb algú que Montsant sigui una barrera?
No, però per experiència personal li diria que gent de Cabassers, gent del d'Ulldemolins, tot i que administrativament estem a la mateixa comarca, jo me'ls sento com molt llunyans.
Bueno, doncs potser la cosa també és una mica... El problema que hi ha és que cadascú no ens coneixem la realitat de l'altre. Vull dir, potser falta fer una mica més de pedagogia en aquest sentit i que cadascú conegui l'altra part de comarca, perquè si tu mateix estàs dient que no coneixes la realitat de dalt, doncs potser és això el que falta una mica explicar, i els de dalt que coneguin la realitat de baix. Quan dic conèixer, vull dir que es conegui, que sàpigui el que hi ha, i llavors es valorarà més. Però el que no podem pretendre és aplicar a tots el mateix, és a dir, aquí la gent que viu aquí al nostre entorn té una percepció de Montsant molt directa. Per què? Doncs perquè qui més qui menys hi té un terreny, qui més qui menys hi ha treballat o hi treballa o hi té alguna vinculació. Aquest nivell d'implicació tu no el pots demanar amb algú que està a 30 o a 40 quilòmetres. Vull dir, el sentiran com un símbol, se'l sentiran seu, pujaran a fer excursions, el valoraran, però l'apego, diguéssim, la paraula seria aquesta, no, jo crec que no pot ser mai el mateix, vull dir, no sé si entens el que et vull transmetre. Ara bé, això no vol dir que tu no deixis de considerar tots els valors que tenim a la comarca.
Jo, una reflexió de quan vam començar com a parc, la campanya d'educació ambiental del primer any que van fer les escoles del Priorat, de tots els nens que van passar del Priorat, que no eren del parc de Montsant, de les escoles del Montsant, només havien pujat a Montsant 4 nens. Això ens va dir que nosaltres teníem una gran feina a fer a nivell d'educació. ¿Vale? Penso que això ha influenciat, vull dir, que hem sigut un petit gra de sorra de cara als nens a les escoles, de, pues mira, papa, he anat a l'ermita de la Foia o a l'ermita de Ulldemolins, m'han portat a veure això, això es comunica als pares, ah, pues mira, hi podríem anar, no? Però a nosaltres ens va sobtar moltíssim que nens de Capçanes, del Molar, del Lloar, no haguessin pujat mai a Montsant, no? Per tant, penso que tampoc no hi ha hagut mai aquesta tirada pròpia de la comarca a conèixer Montsant, sinó que això ens passa a la majoria de gent, que això el que tenim al costat de casa no val la pena, sinó que agafem i ens n'anem a descobrir una altra muntanya que està molt més lluny del nostre territori, no? Li diré una reflexió també perquè la gent de la comarca ho sàpigui.
Els últims 5 minuts deixem aquesta qüestió de banda molt, molt ràpidament. Una qüestió d'actualitat, però que entenc que de retruc, ni que sigui per el quilòmetre sentimental, crec que es pot plantejar. Em refereixo una mica al terratrèmol que va haver al Japó, posterior tsunami, crisi nuclear. Aquí un dels municipis de la Mancomunitat del parc és la Figuera. La Figuera entra en el radi dels 10 primers quilòmetres al voltant d'una central nuclear, que és la d'Ascó. Com ho veuen des de la Mancomunitat el fet de que hi hagi aquesta instal·lació, sobretot tenint en compte que estan relativament a prop?
Jo penso que no... És a dir, tu ens estàs preguntant per un tema com el que ha passat al Japó, i crec i sincerament que no estem ni mentalitzats, ni preparats, ni pensant massa en què pot passar aquí una cosa així. I Déu me'n guarda que passés, perquè vist el vist, jo crec que els japonesos, dins de tots els seus problemes que estan tenint, però estan donant un exemple al món de com tenen les coses una mica a la gent de mentalitzada i de preparada i de lo de ordenats i disciplinats que són, en una situació en què aquí jo crec que hi hauria un caos, però terrible. Quan dic terrible vull dir terrible.
Jo penso que la pregunta que ens fas va una mica molt més enllà del tema de les nuclears, i que és el gran debat que el nostre país hauria de fer, que és el debat sobre el tema de l'energia, que és el que volem quan siguem grans, no? I que que penso que s'hauria de plantejar ja i que d'alguna manera hem de fer una aposta de país i de futur per lo que volem i que això s'ha de treballar i que evidentment a mi em faria molta por el tema de les me fa molta por el tema de les nuclears i però és igual que estiguis a prop que lluny, això també tinguem-ho clar. Per tant, si de cas, com més a prop millor, perquè així no te n'enteres gaire del que et pot passar. Però jo penso que és un tema molt més profund i que realment el que caldria és fer un gran debat sobre el tema de l'energia al nostre país.
Ricard, per tancar.
Escolta, està allà i no en podem fer-hi res. L'únic que podem fer és exigir que hi hagi les màximes mesures de seguretat, que no ens enganyin si alguna cosa o que no ens ho diguin i preveure els plans d'escape i tot això com si fóssim japonesos, això és el que hauríem de fer. I aleshores intentar que quan Escó ja sigui obsoleta, que no la repeteixin, sinó que facin com segurament faran amb Garona, de tancar-la i fora. Mm-hmm. Però mentrestant pensem en com substituïm aquestes energies que produeix la nuclear, que, bueno, que en part ja ho estem fent, no? Estem veient molts molinets per aquí i crec que hi haurien altres energies o altres maneres de fer-ho. Si no hi haguessin tant interessos al darrere, que podríem millorar molt més. Però bueno, és el que hi ha.
Hem arribat a les 2 del migdia, al moment de tancar aquesta hora del vermut. Agrair-li, com no, a la Neus Miró, la directora del Parc Natural de l'Estat del Montsant, la seva presència aquí.
Moltes gràcies i m'ha encantat que haguéssiu estat a la seu, però bueno, estem a l'Ajuntament de la Morera, per tant, podem contemplar el Montsant des de la llunyania.
Tornarem. I esperem poder tornar al parc. El Ricard Passanau, el president de la Junta Rectora, també per acompanyar-nos. I a la Núria Cribillà, l'alcaldessa de Montsant, agraint-li doncs, el fet d'haver participat i també d'haver-nos deixat l'Ajuntament per tal de poder fer arribar aquesta hora del vermut a Reu del Priorat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i avui també entenc que heu fet un pas més en donar a conèixer la comarca amb el fet de desplaçar-vos aquí dalt en directe.
La voluntat és tornar i definitivament fer una tertúlia des de la seu del parc, a més una cosa que em faria especial, em faria gràcia especial, no tinc per què amagar-ho, o sigui que Neus, prepara que tornarem. D'aquí uns mesos esperem poder tornar aquí dalt. Com no, agrair a l'Albert Cots i al Jordi Borja que han estat al control tècnic des de la Mora del Montsant i també hem tingut el Joan Fuentes i el Josep Ortí a Ràdio Falset, a Falset mateix, doncs fent també aquesta connexió possible. I agrair també en darrer lloc la trucada, sembla que ha estat el Jaume Borràs, un dels meus antecessors portant aquesta tertúlia. Agrair-li molt aquesta tocada, lamento molt no haver-hi pogut parlar, estem millorant poquet a poquet, però gràcies per haver trucat. La setmana que ve nosaltres hi tornarem ja des de Ràdio Falset a la capital de la nostra comarca. Bona setmana i adeu-siau.